Divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
I ara vindria aquell moment que nosaltres donaríem algunes dades per presentar justament la persona que avui hem convidat al divan. Però és que avui ha d'anar d'una altra manera, això.
Alícia, gran Alícia, preciosa Alícia, el meu orgull, t'admiro tant, lluitadora, exigent, autoexigent, lliure, avançada, aventurera, sempre oberta al present, a la creació, als equips indòmits, misteriosa a vegades, riallera compulsiva, amantíssima mare i neta, treballadora infatigable, és un referent per totes. Dona de teatre, filla de dona de la ment i pare de les imatges, companya de la llum, germana i mare d'esperits musicals, esperits de la paraula, esperits de l'ingeni. Alícia, ets la curiositat infatigable, la caminant dels territoris, el foc de la família, el sentit comú i la disbauxa juganera amb la intimitat.
Uau!
No puc creure això, no ho puc creure. Uau, què està passant, Alícia Gorina? Què està passant?
Bueno, això és increïble. Bueno, no sé, no ho puc creure. És que el meu pare ha cregut en mi molt més que jo mateixa. Ara m'heu emocionat molt, eh?
Oh,
i a més, és que ell parla tan bé, diu coses tan boniques sempre de tothom, però clar, quan t'ho diu a tu, t'ho creus i és molt emocionant.
L'Alícia Gorina López Rodríguez, ho dic bé, eh? Alícia Gorina López...
Dóriga,
sí. Directora teatral, és avui aquí, és la filla de l'Àlex Gorina, i li vam dir a l'Àlex, Àlex, escolta, digues alguna cosa de l'Alícia.
No s'ha llegut res més que tot això, eh?
Oh, que ens ha fet la presentació, genial.
No m'havia dit res, eh?
No t'havia dit res. No. Ja, és que tots estem aquí entrenats en el misteri. I ara, quan senties el teu pare, jo pensava, esclar, ves com ha de ser l'Alícia, filla de l'Àlex, no? Ha de ser tot això, com treballadora, creativa, l'esforç, anar amunt, obrir camins nous, no? Tot això, no?
Bueno, jo no, tot això, no sé, jo no sé què sóc, ni qui sóc, ni res, però tenir el meu pare de pare és un regal, sí.
Està bé, això, tenir el meu pare de pare, sí, és un regal, eh? Sí. I tenir la teva mare de mare, com
també
ho diu ell, dona de la ment, la psicòloga, què?
Sí, doncs són oposats justament l'un de l'altre. Jo no sé exactament què va passar, com es van trobar i per què van estar junts, encara ara no ho puc entendre.
Encara ara no ho pots entendre.
No, i el cas és que jo sempre, o sempre no, però alguna vegada també ja ho he explicat, de... Clar, ells són dues persones que jo veig molt, molt oposades de la manera de viure, i jo tinc la sensació que realment sóc un 50% de cadascú, i penso, si ells no van poder conviure junts, en canvi a mi, jo sóc 50% de cadascú totalment, i em toca conviure amb tot.
Però contenta, dona
molt,
de la llum,
molt.
Dona de la llum.
M'ha dit això, no?
Sí, t'ha dit això.
Ah, però això té doble significat, eh? Perquè el meu company, el meu marit, és tècnic, és dissenyador de llums.
Sí, t'ha fet un retrat
llavors,
familiar,
sí.
Eh? Ha fet les imatges, que és el pare, la ment, que sí, és la mare, companya de la llum, eh?
Sí, sí.
Neta, també sensacional,
sí,
no?
Sí. Que, neta, què ha dit?
Sí, no sé.
Sí,
ara tornarem.
No passa res.
Però sí. Avui ha vingut l'Alícia Gorina, que encara està emocionada, la directora teatral, al divan. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. I ens ha escollit, per exemple, aquesta peça de l'Amy Winehouse.
Sí, i tant. Perquè és una persona increïble que, malauradament, ja no està
entre nosaltres,
vida,
sí.
En vida, no? Entre en nosaltres vida. Hi és, però no...
És que és veritat,
no
això.
Vida,
si però... hi ha l'obra, és entre sí, nosaltres. Si li sentim la veu, hi sí, és, però no en vida. Mira. Per què ens has triat la Amy Winehouse?
Doncs perquè és una de les... no escolto molta música, jo ho he de dir, eh? De fet, em passa una cosa molt curiosa, que és que no m'agrada la música, en realitat. A mi m'agrada definir-ho així, m'agrada el silenci.
T'agrada el silenci?
Sí. El que passa que dintre de la música, que de tant en tant escolto, doncs l'Amy Winehouse és una d'elles, i és una persona que... Ostres, que... No sé, aquesta veu que té és tan intensa i estava en un moment tan delicat de la seva vida i feia aquestes cançons, no sé. A mi em colpeja, el documental sí que l'he vist, el documental de la seva vida i em va influir molt.
Aquesta idea de m'agrada el silenci és com si es tornés dens,
sí,
no?, el silenci. Imagino el silenci gairebé que el podries tallar a porcions, no?, i veure allà l'Alícia que està creant. Sí?
El silenci m'agrada per poder escoltar els pensaments. A vegades el soroll i la música també a mi no em deixa escoltar els pensaments, i en canvi en el silenci em puc escoltar a mi mateixa. Llavors sí, necessito el silenci per poder pensar, crear, reflexionar, donar voltes, sí.
Però en algun moment, em penso que has dit que de menuda no, amb la mare psicòloga, no sé si vas quedar fins gaire amunt de que et miressin tant, però això és escoltar també els silencis, o poder pensar respecte a tu, fer una introspecció, no?
Sí, el que passa que quan tenies al voltant a tantes persones que tota l'estona notaves que t'estaven analitzant per tot...
Vols dir que t'analitzaven tant, o t'ho semblava?
No, potser m'ho semblava, però jo diria que sí, vaja.
Que sí?
Sí, i que... això és que tu ets així perquè tal i...
Fora!
Sí.
Fora! Alícia Gorina, avui al divan...
Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa. Decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit.
A veure, Alícia, que com cantem. Sí.
No, segur que no ho aconseguiràs.
No, aquesta cançó et deu portar records d'aniversaris.
No, aquesta cançó el que passa és que és molt injust que no digui alguna cançó dels Manel aquí en el programa, perquè realment sí que és la música, el grup que més escolto. Ara justament estic treballant amb l'Arnau Vallvé, que és el bateria dels Manel, sí. I quan ella em preguntava a quina música m'agrada, jo li dic, bueno, el que més escolto és els Manel. I dic, però no m'agrada la música. I llavors el que et deuen agradar dels Manel són les lletres i no la música. I realment aquesta cançó, i altres, no només aquesta, però vaig triar aquesta perquè fa un viatge tan bonic, que fa tot un viatge des d'un món real a un món oníric, fantasiós, i on les coses ja passen fluctuen d'una manera així més visceral, i aquest viatge em semblava molt maco.
Enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimal. Ara un peu, ara un braç, ara el dors, ara el cap.
I et veus allà amb el pastís, no? I amb les espelmes, i a punt de bufar, i que et passen tots els desitjos pel cap. Quin Exacte. Desig tens ara al cap?
Oi, ara mateix el que més desitjo és que l'espectacle proper que dirigiré, que estic dirigint, vaja, que estem treballant...
Ara estàs assajant? Què estàs assajant?
Ara Ifigènia, que és la història, l'obra d'Eurípides, una tragèdia grega, que sí? està basada en dues obres. Hem ajuntat perquè hi ha Ifigènia Àulida i Ifigènia Tàurida, i Ifigènia Àulida és quan Ifigènia és jove, i Ifigènia Tàurida és quan és gran, i nosaltres les hem ajuntat en un sol viatge.
Això serà el lliure?
Sí.
Tu que havies has dit que en un moment donat no més Shakespeare,
sí.
amb la idea de no més obres clàssiques. Sí. Estimada, te n'has anat uns segles enrere.
Sí, però ja que ho faig bé, no? Me'n vaig directament ja a la tragèdia grega. Saps què vull dir? Si he de fer un clàssic ja directe. Sí, és veritat, quan vaig acabar o mentre estava estudiant a l'Institut del Teatre vaig fer una mena de companyia, que era jo mateixa, que es deia No More Shakespeare, perquè realment...
M'agrada molt això, una companyia que era jo mateixa.
Sí,
no vull fer-ho més, això,
Ningú més.
Que no volies més clàssics.
No volia clàssics, no. En aquell moment, a més, es feia molt Shakespeare específicament, i vull dir que vaig agafar Shakespeare una mica com a cap de turc, i vaig dir, no, el teatre... Jo en aquell moment pensava molt el teatre de ser d'ara, escrit ara o creat ara, fet ara per la gent d'ara. És que el teatre només té sentit així, no? Encara ho crec parcialment.
Parcialment.
Parcialment. El que passa que, bueno, la vida també et porta a tenir ganes de descobrir altres coses, entre altres clàssics, però ja que ho fem, o sigui, sí, tragèdia grega, l'origen.
Però el text no és el teatre, dius.
No, és que no, el text no és el teatre.
Això m'agradaria molt que ho expliquessis. Què és el text respecte de l'obra de teatre? Quina part de l'obra de teatre és el text?
És una part més dintre d'una obra...
Només una part més?
Sí.
No és la part essencial?
No, per mi no.
Per què no, Alicia Gorina?
Perquè en una obra... El text és un text teatral i és literatura dramàtica, és literatura.
Sí.
És un gènere que es diu literatura dramàtica.
Molt bé.
Però el teatre és el que passa dalt de l'escenari. Això és el teatre. El que hi ha en un text escrit, això no és teatre. El teatre és el que passa dalt d'un escenari on es comparteix un espai entre el públic i l'acció escènica, on hi ha actors i actrius, i una sèrie d'elements i de disciplines i de llenguatges que conflueixen allà. I per mi tots els elements són igual d'importants. Potser en un vols que el text sigui més important i potser en un altre és l'escenografia. A mi m'agrada que siguin bastant tots per igual. I llavors per mi el text és un element meu, és un element molt, molt, molt important, que pot ser preciós i que almenys jo si tinc text en escena m'agrada que sigui preciós, però per mi és un element més que conviu i que construeix l'obra de teatre amb la resta d'elements. Sí.
Avui parlem amb l'Alicia Gorina, directora teatral.
Sí, un moment. M'agradaria ser un pop, un cony de pop, amb 8 braços amorosos i totes aquelles ventoses. Entens el que vull dir?
No, som a la sala Tallers. S'està inaugurant amb aquesta obra el Teatre Nacional de Catalunya... De gallina?
Sí. Clar, és que ara m'he pensat que era la meva i dic, no, això no és cap obra meva.
Ara, ets molt menuda.
Sí.
Vèiem Àngels a Amèrica.
Sí.
Tu hi eres.
Sí.
I què va passar llavors?
I llavors vaig pensar, jo vull fer això.
Jo vull fer això. Oh, però això era en aquell moment, a veure, en el moment en què teníem la sida, diríem, com un esclat, no? Com un sacsejava el món, els valors, el món també de les persones homosexuals, no?
Clar.
Aquesta obra era la revolució.
Clar, doncs justament vaig pensar, això es pot fer? Això és el que vaig pensar. Es pot parlar d'això?
Sí.
Jo no ho sabia, que es podia parlar d'això. I llavors va ser una d'aquests moments que ha influït o que ha marcat la meva vida per sempre, sí.
Aquesta, eh?
Sí. Pot haver-hi d'altres, però aquesta va ser bastant important. I vaig anar amb l'escola, vaig anar amb l'institut, que em van portar a veure-la.
Et van portar a veure?
Em van portar a veure-la.
Que bo, no?
Clar.
Que l'escola... Quina escola era?
Era Asunción.
Ah, clar, era Asunción, eh? Mm. Diríem que vas poder tenir una educació, puc dir, privilegiada,
sí.
Gairebé. Sí?
Mm.
Quin record en tens?
Que privilegiada també pot... Tot pot ser bo o dolent, eh? Jo tinc molt bon record d'Asunión, sí. El que passa que va ser una etapa dura a nivell personal, l'adolescència. No va ser una etapa bonica. Llavors, clar, el record és ambigu, és contradictori, però l'escola en si va ser, jo crec, va ser molt positiva. M'han ensenyat moltes coses. Era una escola humanista, és que això ja m'ha marcat per sempre.
L'entorn familiar, hem parlat una mica del pare, de la mare. L'ambient familiar era un ambient de cultura?
Home, suposo que sí. No puc comparar-ho amb un altre ambient que no sigui aquest, però m'imagino que sí. Home, cinema anàvem a veure'n molt. Això ja sí.
Anàveu a veure cinema, eh?
Molt, sí. Perquè a partir de que els meus pares es van divorciar, clar, quan estàvem amb el meu pare ens portava allà on anava ell. I si tocaven a veure no sé quina pel·li, doncs tocaven a veure aquesta pel·li i ja està. I anàvem a veure el que fos. I jo i el meu germà érem els únics nens al cine, sí. I ens tocava veure de tot.
Però...
I especialment li agradaven les pel·lis de terror. Això sempre m'ha quedat una mica la curiositat de per què li agradava portar-nos a veure pel·lis de terror on jo ho passava molt malament.
Tenies por, òbviament.
Sí.
No li havies dit mai?
Sí, per favor, no vull anar
a veure aquesta pel·lícula de por, passo por.
Però després ens feia veure coses que jo deia, uau, jo he pogut anar a veure això i ningú més de la meva edat ho ha pogut veure.
Un privilegi.
Sí.
So bleibt also nur unser Evchen, von der wir lange überlegt haben. Ob wir sie mitnehmen?
Som al cinema. Estem veient aquí el setè, en castellà, El Séptimo Continente, de Michael Haneke, que ens l'has triat, aquesta.
Ai, sí, és una mica dura, eh?
Jo ja he vist que tu vas dient que ton pare t'hi portava i he pensat, apa, que amb la que ens has triat tu,
sí.
Alguna cosa et va quedar, eh? Potser
sí, no
anàvem tan malament, eh?
No,
a veure.
No sé què és primer, l'ou o la gallina, sí.
Clar.
Sí, és una pel·lícula molt dura, però... Però, ostres, tan bèstia, que explica tantes coses. I m'agrada quan tant les obres de teatre com els cinemes com els llibres tenen una història molt concreta que explicar, no? I és aquella i no és una altra cosa. Però anem a fondo amb aquesta. Uah, és que és una pel·li que et fa plantejar per què vols viure. I aquesta és la gran pregunta.
I ja has tingut la resposta de per què vols viure?
Vull viure.
Vols viure?
Sí. Crec que tot el que faig en realitat està ple de vitalitat, de ganes de viure, tot. Jo no sé per què vull viure, però sí que sé que el teatre és el que em dona la vida. Això seguríssim.
Avui, Alicia Gorina, al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
No hi ha sinó un problema filosòfic verdaderament seriós, el suïcidi. Jutjar que la vida val o no val la pena de ser viscuda és respondre a la qüestió fonamental de la filosofia. La resta, si el món té tres dimensions, si l'esperit té 9 o 12 categories, ve després. Es tracta de simples jocs. De primer cal respondre, i si és cert, com vol Nietzsche, que un filòsof, per a ser estimable, ha de predicar amb l'exemple, es comprèn la importància d'aquesta resposta, ja que precedirà el gest definitiu. Tot això són evidències sensibles al cor, però que cal aprofundir per a fer-les clares a la intel·ligència.
Exacte.
Som en el mite de Sísif d'Albert Camus, en aquest fragment que comença en aquest capítol, l'absurd i el suïcidi, que té a veure justament amb el que ens deies ara.
Exacte,
no? És la gran pregunta, és la pregunta que també, diríem, està responent aquesta pel·lícula, El séptimo continente, El setè continent, de Michael Haneke, i és la gran pregunta, no? Ara pensava també en l'obra del sentit de la vida, no? Que el psiquiatre, l'autor, li demanava a la gent, quan feia de psiquiatre, i vostè per què no se suïcida? I també quan pots donar la resposta, en realitat estàs contestant la gran pregunta de la vida.
All to understand those five girls who after all these years we can't get out of our minds. It didn't matter in the end how old they had been or that they were girls.
Ara som en un fragment de Les verges suïcides de Sofia Coppola, que sí, també té a veure, i té a veure molt amb tu.
Tot, és que tot té relació, per això he fet totes aquestes obres tampoc les he triat conscientment, realment són les pel·lícules i les cançons i els llibres que m'han realment influït, però suposo que sí. És que trobar el sentit de viure és el que ens ajuda a viure, no? Una mica. Sí, és que és la gran pregunta i és l'impuls que ens mou i que ens fa fer coses.
Allò que diuen tenir un propòsit vital, no?
Exacte.
Seria alguna cosa també pels altres, no només per tu, no sé si a través de les obres que dirigeixes.
El que m'agrada del mite de Sísif de Camus és que ell, un dels exemples que posa pels quals val la pena viure justament és el teatre, no?
Mira.
De fet, ell defineix la feina dels actors i de les actrius com el gran absurd, perquè estan tota l'estona creant una cosa que desapareix en el mateix moment en el que es crea, no?
Però
perquè
és
el teatre,
la gràcia,
però
no?
És la gràcia. La gràcia és que no tingui sentit. En realitat, buscar realment un propòsit o un objectiu, ja no n'estic tan segura. Si realment no en tens, si no tens objectiu i no tens propòsit, l'únic que tens és les ganes de fer-ho, m'explico? Això, per mi, és aquí realment tens ganes de viure.
Potser és que el propòsit està en el present.
Exacte.
Si està en el present, però, no exclou que sigui un propòsit. En aquell moment,
exacte,
és la creació.
Exacte.
És el que tu dius, no? El que busques sempre. La comunicació amb l'audiència, diríem,
sí,
de l'altra banda del teatre, no? Amb intentar que sacsegis les consciències. Aquest és el propòsit.
Exacte.
Aquest és el que acaba atorgant sentit,
exacte,
no?
Exacte, sí. Sí, sí.
A mi, jo anava mirant i pensava, deu ser això.
Mark, are you crazy?
Yes. You think they'll notice?
Is that job from upstairs?
Som a Peeping Tom, de Michael Powell. D'aquí a encara això, més gros.
Això, això ja és una altra, tota una altra història.
I aquí, aquí ja no sé si l'Àlex en té una mica la, la responsabilitat,
totalment.
No?
Totalment.
Amb aquest personatge psicòpata que fotografia les seves víctimes mentre moren, no? Un home profundament pertorbat,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Però això ja és tota una altra història. Aquesta pel·lícula és la que va generar l'obra de teatre que vaig fer amb el meu pare.
Sí.
La vam triar més o menys junts. Jo volia una pel·lícula que posés en evidència la confusió entre la realitat i la ficció. El meu pare me'n va proposar tres. Les vaig veure les tres i vaig triar Peeping Tom perquè en ella també hi havia, en aquesta pel·lícula hi havia també una relació paternofilial i em va semblar que podia crear uns vincles molt xulos. Però realment hi ha una altra cosa molt interessant d'aquesta pel·lícula, que és com va enfonsar el director, no? Michael Powell, el director, es va enfonsar fent aquesta pel·lícula com a director. I per què? Doncs perquè és una pel·lícula molt atrevida, molt valenta. Llavors això em va semblar genial de poder donar-li i recuperar-la.
Sí. Més pel·lícules que ens ha triat l'Alicia Gorina.
You ever been to Whistle Stop? The name Itchy Threadgood? Ring a bell?
Això tan també sensacional.
Això també és una altra història.
Eh? Això ens eixampla el cor. Sí, la vam veure i vam dir, ens hi volem quedar aquí, eh?
Aquesta és la pel·lícula que més vegades he vist a la meva vida.
Veus?
Que cada vegada que la veig ploro.
Cada vegada plores?
Cada vegada. I mira que no serà que no sé cada frase que vindrà, però cada vegada ploro. I és una història preciosa. De fet, em vaig llegir el llibre després i després de veure la pel·lícula i em vaig sorprendre molt perquè en realitat el llibre és una història lèsbica. I en canvi la pel·lícula això queda completament camuflat.
Sí, home, tomàquets verds fregits,
sí,
eh?
Perdó,
sí, digues,
tomàquets verds fregits. No, aquesta història lèsbica queda molt, 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 molt camuflada i això em va fer enfadar una mica després amb la pel·lícula.
Però
és que és una història de dones tan, tan lluminosa.
Tan lluminosa.
Sí.
Continuem al cine encara?
What do you want, Hennessy? You set foot in Blanco Canyon once more? And this country's gonna run red with blood.
En anglès, The Big Country, aquí l'hem vista també com Grans Horitzons, una pel·lícula estatunidenca dirigida per William Wyler i estrenada l'any 58. Ja, que no havies nascut, encara.
Ah, no, però mira, aquesta pel·lícula no fa molt que l'he vist, farà un parell d'anys, crec. I me la va posar el meu pare un dia. Em va dir que la mirés, ostres, vaig flipar. Perquè és una pel·lícula que parla del comportament de l'ésser humà. De fet, té molt a veure amb l'obra que estic dirigint ara, amb Ifigènia, de com les violències s'hereden de generació en generació i llavors aquesta història d'odi entre dues famílies i com ja entren en un absurd total, no? Em sembla doncs una pel·lícula doncs que ens explica tantes coses i que hauríem de tenir tant en compte en la nostra societat. I després hi ha aquest personatge femení tan fort també.
Tu busques obres, sí, amb personatges femenins.
Home, clar, referències
femenins és que siguin l'eix.
Home, clar, totalment, referències que em puguin servir a mi. És que, i a mi no ho tenim fàcil, les dones, no, per tenir-ne. No ho hem tingut fàcil, n'hem tingut poques. Llavors, quan en tens alguna, la caces al vuelo.
Alicia Gorina.
How's life?
How's death?
Good.
I ara hem anat a una sèrie de televisió, també, dels Estats Units, Six Feet Under, a sis peus sota terra, que també, a veure, és que tu vas dient, eh? Però aquí estem en una funerària i cada mort una història.
Però que aquesta sèrie sobre la mort és increïble. Les coses, sí, és una sèrie que, a més, entres i convius amb els personatges, ho fan tan bé tots els actors i actrius i la història està tan ben lligada de principi a final, quan comença amb la mort del pare, de la família, i acaba... Per si algú no l'ha vist, no ho direm, però lliga, tot lliga al principi i al final. Que si algú no l'ha vist és el seu problema, l'haurien d'haver vist.
O poden anar a veure ara.
Exacte.
Sí?
Fas un viatge increïble, et quedes allà dins i ets un mes. I el tema de la mort està molt ben tractat, perquè és un tema molt tabú a la nostra societat.
Tu tractes molt el tema de la mort, eh? No?
Sí. L'he tractat... Sí, sí.
Ja, ara estic recordant que dius que estaves fins al capdamunt, que t'analitzessin i tot això, que necessites el silenci per sentir els teus sentiments. I, Jo veig que alguna cosa et va quedar, eh? Mira, mira, mira.
Passat Ridorta, havien atrapat un carro que feia la mateixa via que ell.
Malgrat la bona...
Ara estem en l'assaig...
De solitud.
Què et recorda, això?
Oh, solitud també va ser increïble, perquè també és un viatge iniciàtic d'una dona que es construeix ella mateixa. Explicar, és la història d'una violació, però mentre explica aquesta violació, en realitat s'està adonant de com és la vida, i s'està construint a ella. I és una novel·la brutal i és un procés tan bonic de fer-la amb obra de teatre que vam fer amb tota la companyia. Tinc un molt bon record.
Sí. Doncs ja ho sabeu, si no l'heu llegida, si no l'heu vista, aneu a buscar aquesta solitud de la Caterina Albert, que encara la trobareu aquesta... dita, per Víctor Català, que encara sí. Era quan s'havia de dir el nom en masculí,
per poder
publicar.
Sí.
Avui amb l'Alícia Gorina, una dona feta ella mateixa.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Aquest matí m'ha trucat el Rino. M'he pensat que voldria més diners i m'he preparat a negar-los-hi. Però el motiu de la trucada era un altre. La seva mare havia desaparegut. Des de quan? Fa dues setmanes. I em truques ara? El to li deu haver semblat hostil, encara que no estava ni enrabiada ni indignada. Només hi havia un puntet de sarcasme. Ha intentat contestar, però ho ha fet d'una manera... confusa, desconcertat, mig en napolità i mig en italià. Ha dit que estava convençut que la mare devia estar voltant per Nàpols, com sempre. De nit i tot? Ja saps com és. Sí que ho sé, però tu et sembla normal dues setmanes fora? Sí, tu fa molt que no la veus. Està pitjor, no té mai son, entra, surt, fa el que li sembla. En qualsevol cas, havia arribat un moment que s'havia començat a amoïnar. Havia parlat amb tothom, havia fet la ruta dels hospitals, fins i tot s'havia adreçat a la policia. Res, la seva mare no era enlloc. Quin bon fill, un home gros, pels vols dels 40, que no ha treballat en tota la vida i només trafiqueja i malgasta. M'he imaginat l'interès que deu haver posat en la recerca. No gens, no té cervell i el cor només hi té lloc per a ell.
L'amiga genial.
L'amiga genial de l'Helena Ferrante, perquè l'has escollida, aquesta.
Tota la tetralogia, no? Són quatre llibres. Justament va ser aquest estiu com els vaig llegir i l'he escollit més aviat pels últims llibres, perquè són els llibres en els que és la història de... No se sap si és d'ella mateixa o no és d'ella mateixa, en tot cas és d'una escriptora, d'una intel·lectual, que creix en un barri molt, molt humil de Nàpols i... És una història d'una persona que realment es construeix amb esforç a ella mateixa i això és el que em va agradar del llibre. Sobretot ho vaig veure molt en l'últim llibre, com realment ella es creix a nivell professional i però ho fa de manera conscient i esforçant-se per fer-ho. I aquest esforç és el que em va servir, o que per això l'he triat, perquè em va agradar molt pensar que les coses no són perquè sí, les persones no són perquè sí, sinó perquè realment s'esforcen per ser d'alguna manera.
A mi em sembla que tu ets una dona que s'esforça per ser ella, per tirar endavant, que t'hi pots reflectir tot, l'esforç et defineix.
No ho sé.
Au, va. Ah, no.
Bueno, esforçar-me, sí.
Ara, sí. Esforçar-te i crear i travessar aquell espai confortable i arriscar, no?
Això ja crec que no... A vegades penso que és que no tinc més remei que fer-ho. No és una cosa realment que m'hi esforci o que jo... És que no em surt d'una... No ho sé fer d'una altra manera. Potser si ho sapigués fer d'una altra manera seria més fàcil viure d'una altra manera, també. Vull dir que això d'arriscar, em refereixo, és com em surt. Llavors no li dono molt de valor perquè penso que no sé fer una altra cosa, però bueno, en tot cas és el que hi ha. A conviure amb això sí que potser és un esforç.
Mai fas massa soroll. Mai et vens. Mai perds el fil de la realitat. Mai has fet un sense sentit, però somies. Tot el que has fet és bonic. És únic. És un equip de talent. És camí i és molt dona. No és desitjo de tu i per tu res més que l'Alícia segueixi el pas de l'Alícia. Com un vers acompanya un vers i es fonen. Alícia, ja ho saps, sempre amb aquell esperit del Miquelele, Miquelele, adebu, papagalolo, bien totó, bien rosó. Bien
chalolo. És que és únic.
Per domesticarlo, le daban un pomelolo. Bravo, Miquelele. Bravo, Michelele.
Bueno, aquesta cançó és una cançó de la nostra família que es va inventar l'avi del meu pare.
Sí.
I que és una persona que va influir molt en el meu pare i, per tant, ha influït... Jo no el vaig conèixer, però entenc que si va influir molt en el meu pare, doncs ha influït molt en mi. Jo crec que hi ha alguna cosa d'aquest avi que el meu pare ens ha intentat transmetre a tots. I era una persona... És que jo no sé com era, perquè no el vaig conèixer, però jo no sé, me l'imagino tan creatiu i tan passional. I ella es va inventar aquesta cançó que els hi cantava i que nosaltres encara hem cantat i que jo encara els hi he cantat als meus fills.
Els teus fills, sí. O sigui, la cançó de generació en
sí,
generació.
És una cançó
faig
de la família.
Faig saber que aquí l'equip ens hem tornat micos.
Buscant què era? Ah! Yeah. Doncs, i diria que la meva àvia em va explicar... Bueno, sí. El que recordo ara, pobra, la meva àvia ja no se'n recorda de res, llavors no li podria com preguntar perquè me confirmés, però jo diria que recordo que em va explicar que aquesta cançó en realitat la va treure de que era una cançó que cantaven al col·le, però que ella en realitat es va inventar la lletra perquè no entenia què cantaven i llavors la lletra se la va inventar pensar perquè no entenia què estaven cantant.
Que bo.
Sí.
L'Alícia Gorina, avui al divan.
Hope there's someone who take care of me. When I die, will I go?
Aquesta idea de l'esperança, que hi hagi algú, no?
Exacte.
Aquests dies recordàvem que l'Arcadi Oliveres, l'economista, un home de justícia i de pau, de justícia i pau, a més, ens deia estem obligats a tenir esperança.
Exacte.
I primer et sembla, com pot ser que sigui una obligació, no?
Doncs
però,
sí.
En canvi, la idea de l'esperança, que és el d'intentar crear, construir, anant endavant i pensant que amb la teva feina i la dels altres, allò serà positiu.
Exacte. M'ha agradat molt aquesta frase de l'Arcadi Oliveres, eh?
Sí, jo mira, la compartim. Doncs també me l'he fet a meva, eh? Estem obligats a tenir esperança.
Sí, sí. És una responsabilitat, sí.
I tu com la vius, tu, directora teatral, muntant obres, com...
L'esperança?
Sí.
Doncs esperant que cada obra hi hagi algú a qui li arribi. I que allò que fem pugui posar una... canviar alguna coseta, encara que sigui, a una persona.
Canviar. Bueno, de fet, ens diuen els neuròlegs que cada experiència que tenim, cadascuna, modifica el nostre entramat neuronal. Eh? Per tant, arran de la plasticitat del cervell, perdona, que sembla que clavi un rotllo ara, jo, diríem, estem canviant. No som la mateixa persona quan entrem al teatre que quan sortim.
Clar.
Això és genial.
És genial, clar, clar, clar. Sí, sí, per mi el teatre és una experiència i aquesta experiència és el que ens emportem.
Tu vas veure que interpretació, no, direcció al teatre, sí. Com va néixer?
Ah, això és divertit, perquè jo vaig començar volent ser actriu, estudiant al Col·legi de Teatre, que és una escola d'aquí de Barcelona privada. No vaig entrar a l'Institut del Teatre mai, ho vaig provar diverses vegades per fer interpretació. I després ja vaig continuar treballant per ser actriu, però vaig començar a veure que m'agradava bastant estar també al darrere i portar el que és la gestió dels projectes, i llavors vaig pensar, potser em puc dedicar a la gestió cultural. Però una persona molt casual d'aquestes persones que t'has trobat a la vida i que no has tornat a veure mai més ni tampoc no hi tens una relació molt profunda, és curiós, em va dir, per què no estudies direcció a l'Institut del Teatre? I vaig pensar...
Direcció?
Direcció.
Veus?
Què faig jo fent direcció?
Una directora.
Perquè jo no vull fer direcció. Mm. Perquè m'ho diu això, una persona que no em coneix, a més. I em va quedar allà, vaig començar a investigar de què anava la carrera i vaig dir, ostres, doncs jo que sí que tinc ganes d'aprendre més de teatre, potser sí que podria estudiar direcció, no per ser directora ni per ser dramaturga, però per saber més de teatre. I llavors em vaig presentar les proves i vaig entrar. I vaig fer tota la carrera pensant que jo faria gestió cultural i que jo direcció no. I va ser molt al final que vaig començar a veure que dirigir m'agradava.
I aquella estada a Helsinki?
Això va ser molt xulo, sí.
Perquè què va passar? Qui vas conèixer? Qui...
A Helsinki vaig anar a fer un Erasmus. Vaig estar 6 mesos. M'hagués agradat... Ara me'n penedeixo molt de no haver anat un any complet. Crec que viure un any fora és imprescindible per tothom.
És bona aquesta idea. Viure un any fora,
eh? Sí, tothom ha de tenir aquesta experiència almenys una vegada. Mínim. Això és... I llavors, doncs, allà vaig conèixer curiosament a la Sara Turunen, que és una dramaturga i escriptora i directora finlandesa, De fet, ens vam conèixer molt poc. Ella va venir a Barcelona, a l'Institut del Teatre, quan jo estava a Finlàndia, però vam saber mútuament que les nostres vides es creuaven i llavors vam estar en contacte mentre ell estava aquí i jo estava allà, i ens ajudàvem des de la distància. Jo l'ajudava a moure's aquí a Barcelona i ella m'ajudava a moure'm a Helsinki. I som amigues des de llavors, i és una persona de referència total, una dona increïble, amb les idees molt més clares que jo. M'ha ensenyat moltíssimes coses. Ella és escriptora, és novel·lista, i també escriu teatre. Hem fet coses juntes. Ara fa temps que no, ara en volem fer un altre cop una.
Què fareu?
Això és un text seu.
Sí?
Passa que és difícil d'explicar-lo, primer perquè és molt visual. El text pràcticament tot és descripció. Tracta sobre la maternitat i no sé si ho farem, ens agradaria fer-ho.
Sobre la maternitat?
Sí, totes dues hem sigut mares.
No deu ser flors i violes, aquesta maternitat. Totes dues heu sigut mares.
No és flors i violes, no.
Ja,
però
ja,
és...
ja. No pot ser. No pot ser.
No és flors i violes, però és que la maternitat no són flors i violes. No,
però això,
no?
Això certament és així, però s'ha presentat com... Que voles totes les tones,
no, és, la
100 hores
és...
de les 24
no,
del dia.
La maternitat
no?
És increïble, però, sí, no són sí, flors, sí, sí. Però no són flors i violes.
Totes les tones, almenys.
És una carrera de fons.
Ah, que m'agrada aquesta idea, eh? De
clar,
fons, eh?
I tant.
I tu de mare, què?
De mare és una carrera de fons.
Com et va? Com et veus?
O sigui, els fills, mira, donen el sentit a la vida. Els fills, de cop te n'adones, ostres, les coses les faig per alguna cosa.
Però, clar, és que tota l'estona t'ho estàs preguntant. Mentre... I si passes a l'acció, no? Llavors, sense la pregunta, trobes la resposta.
Exacte.
Sense la pregunta.
Sí.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Lady, yes, bird. It's cold.
Una balada.
Aquesta és, això és una altra que està a la corda fluixa. Eh? Moltes de les coses que trio estan sempre a la corda fluixa. Aquesta sortia en una de les primeres obres que vaig fer. És una peça que em va descobrir la Patricia Mendoza, que és una actriu i que en sap molt de música, i va triar aquesta peça per una de les obres.
Quina obra era, te'n recordes?
Little Jesus. És una de les primeres. Era un assaig obert, que era un programa que feien entre el Teatre Lliure i l'Institut del Teatre fa molts anys, que ara ja no existeix, i que era molt contradictori, molt ambigu, perquè fomentava la precarietat laboral per una banda, però per l'altra donava oportunitats a la gent desconeguda, a la gent que començava, amb els joves, i les joves per fer un primer projecte. I jo, gràcies a aquesta oportunitat, he pogut fer moltes altres coses després.
És que estava mirant que abans ens parlaves de la Sara Turunen, no? Que li vas dirigir també una obra seva.
Dugas, i Little Jesus és una d'elles.
Ah, mira-te-la. I la primera, que era aquesta de La Chica Conejita, no?
La Chica Conejita, que en realitat ho vam traduir com La Chica Conejita i després, posteriorment, potser era només la Conejita, en realitat, hauria d'haver sigut.
Només això.
Sí.
Ens diu dones i persones que estan sobre la corda fluixa.
Una altra de la corda fluixa.
De la Nina Simone, aquest Don't Let Me Be Misunderstood, no? A mi em sembla que està sobre la corda fluixa. De vegades és una posició de molta fermesa.
Ah, sí. És que... Bueno, de fermesa i de força, no?
Clar.
De força.
De força, també?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
És a dir, tenir la consciència que està sobre la corda fluixa t'atorga estabilitat.
Però és que en realitat, com que estem tan sobre la corda fluixa, almenys jo...
Però què vol dir? Tu com ho sents, això de que estàs sobre la corda fluixa? Perquè què és el que et fa sentir vulnerable?
Bueno, suposo que jo, quan amb l'adolescència, vaig tenir una depressió molt forta, molt profunda, vaig estar en un pou molts anys i tot el que he fet després ha sortit d'aquí una mica, no? I llavors... Sempre he tingut la sensació de poder tornar-hi a caure en qualsevol moment. I llavors penso que sempre estem en la corda fluixa i en qualsevol moment ens poden... No, una malaltia mental, un diagnòstic de salut mental, ens pot passar a qualsevol de nosaltres en qualsevol moment. Per tant, sempre està allà. Sabem, o sigui, hem de ser conscients que sempre tenim sempre estem en un lloc vulnerable. Jo crec que sí.
Però, en tot cas, diríem... Tu n'has pres consciència. No ets més vulnerable que una altra persona. I saber-se vulnerable, torno a dir, és ser forta.
Clar. Potser que sí.
Avui ha vingut la gorina, l'Alícia.
Quin plom més gran que duc, Carai, a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento. A dintre meu, que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi.
Què a la vida, aquí? Maria Arnal, aquí a Capella. És una cançó de Willy Montlló, en realitat?
Ostres, no ho sé, no ho facis dir.
Sí, 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 ho deia el Josep Lluís Santiso a l'altra banda del so.
Doncs sí, però jo no sé, la Maria Arnal és tan fràgil i tan forta alhora. Quan he anat a concerts seus, que mira que no m'agrada la música, però de la Maria he anat a diversos, perquè és, transmet una força i alhora una delicadesa.
És com tu.
Sí, tu creus?
No, és una força i alhora una delicadesa.
Pot ser.
Sí.
Tant de bo.
Sí, i una empenta i un voler avançar.
Tant de bo, tant de bo. Això per mi és un gran elogi. Però, però la Maria, en tot cas, sí. I aquesta cançó és tan vital i aquesta manera que la té de cantar-la a mi em transmet tota la força.
Muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i un arma prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu que no mato el meu cos, segueixo amb tots.
I a banda d'aquella xica conejita, mira que aquí tinc allò llista, eh? Les imatges gelades de sí. Christian Smith, si Déu és bellesa, la bellesa existeix. I Déu? Déu què, per tu?
Ostres, Déu, ara és un tema amb Ifigènia, justament, perquè Eurípides és, per nosaltres és un tràgic ateu que escriu déus en les seves obres, escriu a partir de la mitologia grega. Però en realitat nosaltres creiem que és ateu. Jo, atea.
Sí?
Atea, sí.
No et sembla que ara, hi ha res més?
No, ara a mi l'espiritualitat doncs, m'agrada molt, m'agrada la filosofia, m'agrada la metafísica, m'agrada la mística. Déu no.
Gorina Alícia. Parlàvem d'esperits aquí amb força, eh?
Claro, en la mateixa línia. És que sí. Què vols? Aquesta és una... La vaig triar en realitat perquè és la cançó de la meva adolescència, la que sonava.
Sí.
La que sonava la meva adolescència, Nirvana.
Sí. Smells like teen spirit.
Però sí, és que no ha... És que justament les coses bones, no? Continuen vigents avui en dia, no? Vull dir que aquesta cançó encara avui en dia ens... és tan, també tan forta, tan vital... No sé, i una altra persona de corda fluixa.
Una altra. I aquesta obra que també vas dirigir...
M'he apuntat a una oferta per una agència de publicitat.
Sí,
l'estit de Sarah Kane.
L'estit de Sarah Kane.
El 18 al Teatre Nacional.
Exacte, aquesta va ser una obra molt important en la meva, de les que he dirigit fins ara. Va ser també un abans i un després. Perquè doncs, bueno, hi ha un espectacle amb un nivell de producció ja gran, amb el Pere Arquilloé, va ser una gran experiència treballar amb un actor com el Pere, perquè clar, aquestes persones que en saben tant i que ja tenen anys ens ensenyen tantes coses. Una obra molt, 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 molt dura, però que, ostres, ens ho vam passar molt bé fent-la. Això va ser el que em va saber més de greu, perquè és una obra molt dura, molt dura. I, en canvi, nosaltres és que ens divertíem fent-la, ens ho passàvem bé. Jo pensava, com pot ser que ens estiguem divertint fent aquesta obra que parla de coses tan terribles? En realitat, que per mi és una obra molt esperançadora, també. És una, però pensava, això és perquè la dramaturga, la Sarah Kane, s'ha carregat ella a les espatlles el pes del dolor i ens ha deixat un regal perquè el puguem gaudir. I ho vaig entendre així.
Quines persones han estat referents per tu?
El meu pare, els meus pares, els dos, les meves àvies.
I en el món professional?
En el món professional, una gran referència és a Romeo Castellucci, que és un director italià, creador italià. L'Angelica Lidl, d'aquí. No sé, persones amb una personalitat... molt forta, que trenquen els esquemes, que saben fer una cosa diferent a tothom, única, personal, que saben parlar de tabús, que saben mostrar els tabús de la societat i que s'atreveixen a fer-ho.
I tu també, no?
No ho sé, no.
Sí, jo diria que sí.
Ah, sí, tu
creus? Sí, sí, sí. 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 Avui som aquí al Divan a Catalunya Ràdio. El suïcidi, la mort, què més tenim de tabús? Ah, la sí. Malaltia mental.
Sí, és veritat.
És tot això?
Sí.
És fer-se la pregunta de què hi faig, quin sentit té la vida, i atrevir-te a dir que de moment no ho saps, però tires endavant,
exacte.
No?
Exacte.
Doncs és això.
Sí.
You get what you give, de New Radicals, també ens has triat, eh?
Sí, perquè aquesta cançó és la cançó que va sonar justament en el funeral de Sarah Kane, que és la dramaturga de Blasted, que es va suïcidar quan tenia 27 anys. Havia escrit 5 obres. Blasted, la que jo vaig dirigir, va ser la primera. I aquesta cançó la van posar en el seu funeral, i pel que descriuen la gent que hi va estar present, va ser un moment molt catàrquic, perquè realment la cançó està plena de vitalitat darrere. I també explica aquesta lucidesa que tenen les persones també que tenen una malaltia mental. No sé, jo la vaig entendre així.
Una lucidesa.
Sí.
Tu et recordes a tu mateixa amb lúcida al mig de la depressió?
No. Però el que ens ha deixat... No.
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 No. Et recordes amb barreja.
El que passa que són cap... Jo crec que la Sarah Kane, gràcies a la situació que tenia, que era molt complexa, molt complicada, i que conec només parcialment i no en profunditat, va poder dir coses i pensar coses que a vegades les persones que no tenim, que tenim barreres amb nosaltres mateixes no ens atrevim a pensar, no? I ella es va atrevir a fer-ho.
Però et ve que t'has atrevit a fer aquell dia tèrbol que vaig sortir d'un cinema de l'Eixample i vaig decidir convertir-me en un hom.
Sí.
És el títol, eh?
Sí.
Sí. Inspirat en la novel·la Les verges suïcides, de Jeffrey Eugenides, que abans
exacte,
ho hem dit. Eh?
Sí, i la pel·lícula, que és la novel·la que va inspirar la pel·lícula de Sofia Coppola, que en realitat és el primer que jo vaig veure, la pel·lícula, que Sofia Coppola també és com un gran referent, i el fet de que sigui filla de Francis Ford Coppola, jo crec que d'alguna manera a mi m'agrada aquesta figura paterna tan forta que li reconec amb ella i que també reconec amb mi.
Estàs al mig del camí de la vida, però és ara el moment de fer...
Ja veurem.
No? Amb una progressió geomètrica.
No cal posar-se objectius gaire ambiciosos.
Intentem, ja
intentem fer el que puguem, i amb això ja crec que en tenim prou.
I per ara el que has fet, tu que ets tan jove, no? 45 anys? Ara?
44.
44, encara en els 45. Què és el millor que has fet fins ara?
Tenir
dos
fills.
Sí. Ets una marassa, eh?
Sí.
Sí, ja és la gran resposta que ens fa tantes mares, alguns
sí.
Pares.
Sí? Sí.
Per què és el millor que has fet als teus dos fills?
Perquè són dues persones tan meravelloses, que m'han superat tant amb l'edat que tenen, que m'ensenyen tant ells a mi, que els veig amb tantes ganes de fer coses, no sé, sí... No, és que no, és que és impossible dir una altra cosa, jo crec.
Una filla i un sí. Fill. Com és la noia?
La noia és impressionant. La noia és... És oposada a mi en moltes coses, per tant, xoquem moltíssim en moltes coses.
És una adolescent.
Però és una adolescent, sí. Però
és això?
Però tan segura i tan... O sigui, és que els fills et poden dir les coses amb tanta franquesa, molta més franquesa que la que t'ho diu qualsevol altre...
Adult,
sí. Qualsevol altra persona, fins i tot que els teus pares, saps? Els fills et diuen les coses com les pensen.
Te les tiren a la cara,
però això està molt bé. Jo també suposo que ho devia fer en el seu moment, i potser ara encara ho faig. Però això és tan... O sigui, no hi ha... Clar, és molt agraït, en realitat.
Dius que en el seu moment tiraves les coses a la cara, a la mare i al pare?
Jo crec que més a la mare, que és la que estava present en el dia a dia, pobra.
En el dia a dia. I
perquè
teu
la
fill...
meva mare és la que socorrava en el dia a dia.
En el dia a dia, era pas sí. Com gairebé posant-la en valor, eh?
Sí.
I el teu fill com és?
I el meu fill és músic. És que també és curiós, no? A mi no m'agrada la música, no t'ho pots creure, està tot el dia sonant música a casa meva, és que no ho aguanto més. Tota l'estona, si no és la bateria, és la guitarra, canta òpera, però canta rock heavy, la música li surt de dins, no pot parar, no pot parar, i li pots parar un rato, no fer així amb la... Sí, tota l'estona, no pot parar.
No?
No.
És músic.
Bueno, és que venen a posar-nos el dit a la llaga nosaltres, i una ho fa per una banda i l'altra el fa per una altra.
Ja, ja ho entenc, ja, Alicia, diria que tu també, oh? Sí. Ho vas fer, això. Sí. En frase i mitja, si t'haguessis de definir ara per una persona que ho llegirà d'aquí 100 anys, qui diries que és l'Alicia?
Ostres, per una persona que puc ser... qui sóc? No sé, sí. Una persona que té ganes de no sé, de viure, no sé.
De viure.
No, sí, és que no... Sí.
I crear.
I de poder fer les coses el millor que pugui, no sé.
Amb esperança.
Amb esperança, sí.
Això ho hem
sí.
comprat, eh? Sí.
I amb esperança, ho hem comprat, sí, sí. Ho hem comprat des del primer moment.
Sí, sí, sí,
sí.
Doncs és això, té ganes de viure, estima la vida, crea amb esperança.
I a veure si sorprendre'm a mi mateixa, fer alguna cosa que no m'esperi.
Wow! They tried to make me go to rehab, I said no. Hem començat amb l'Amy Winehouse i amb aquesta veu...
Alicia, gran Alicia, preciosa Alicia, el meu orgull, t'admiro tant, lluitadora, exigent, autoexigent, lliure, avançada, aventurera, sempre oberta al present, a la creació, als equips indòmits, misteriosa
a
vegades.
Sentir la veu de l'Àlex, del seu pare, sí. Que ens l'ha presentada, només començar.
És un referent per totes. D'hora de teatre,
i
filla
tant que
de...
sé. Alicia, sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que la sort t'acompanyi perquè tu te la crees.
Exacte, exacte.
Eh? Amb Josep Lluís Santiso, el so. La Núria Ventura, ara aquí, que ens ha fet unes fotos. Ole tu, amb l'Albert Castellví a la producció i amb l'Antoni Cama al guió. Sílvia Coppola, que us ha parlat, aprenent, escoltant. Gràcies, Alicia. Fins
gràcies
ben aviat.
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Sento a dintre meu que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res? Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i una arma prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu que no mato el meu cos, segueixo amb tots. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida, sí, canto a la vida, sí, canto a la vida, sí. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida, sí, canto a la vida, sí, canto a la vida, sí.
Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit, sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fer-me la pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets i amagar-me entre un tap de suro i la paret, just a temps que no em mengi el collons de gatet, i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit, i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimal. Ara un peu, ara un braç, ara el dors, ara el cap. Thank you. ser amable amb la gent i amb maneres de jove, discret i educat, presentar els meus respectes a l'autoritat, escoltar amb atenció batalletes curioses els més vells, fer-me fotos gracioses amb altres il·lustres viatgers i amb un home amb corbata que no sé qui és i en un núvol de somnis que tens a l'abast i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs detectar un caminet que m'allunyi del grup o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.